Ràdio Maricel a cel obert.
I hem parlat moltes vegades amb Joan Soler Jové, que si per una cosa, que si per una altra, i en especial sobre el món del circ, sobre el món de Charlie Rivel, però segurament ens permetrem, arran d'aquesta placa a la plaça dels artistes, anar una miqueta més enllà per a tots aquells que pensin, és només circ Joan Soler Jové? No, home, no. Hi ha molt més Joan Soler Jové més enllà del circ. I sobretot amb una trajectòria de, vaja, 80. 80? Acabats molts de fer, Joan? Bon dia, bona hora.
Bon dia. Pues no, falten dos dies per fer dos mesos.
Caram.
Sí, sí.
O sigui, amb 80 i un mes i llarg.
No, sí, sí, quasi dos.
Nascut a Barcelona.
Sí, senyor.
On de Barcelona?
Al barri de la Sagrada Família, a 70 metres de la catedral de Gaudí.
Mm-hmm.
I això vol dir dues coses. El respecte, no tan sols pel temple de la Sagrada Família, sinó tot el que l'envolta. Perquè era un... ara em sortirà, però
un entorn?
Un entorn de lo que és el barri de Sant Martí de Provençals. Aleshores, jo estic inscrit en el barri de Sant Martí de Provençals, que llavors acabava al carrer Sicília, Aragó. Això és el barri on vaig néixer i el barri que vaig estar durant 2 anys, quan el meu pare es va traslladar al carrer d'Aragó, la zanja que passaven els trens que venien a Sitges.
D'acord.
Bé, amb això tinc una aquarel·la exposada aquí.
O sigui, abans de fer-se el baixador de Passeig de Gràcia?
No, el baixador ja hi era.
Ja hi era.
La zanja del tren.
Entesos.
La zanja del tren que travessava.
Quan encara no estava cobert, vols dir, Joan?
Encara no estava cobert.
D'acord.
Això, si voleu, podeu veure una aquarel·la que tinc exposada.
En aquesta exposició a la Galeria Àgora 3?
A la Galeria Àgora 3. Que aquesta exposició va ser per fer una miqueta més de ressò i pinya per la posada de la placa a la plaça dels artistes, i ara sembla ser pues, que durarà uns quants dies més, perquè la gent, els amics i veïns no en coneixen prou, i amb això potser m'ajudaran a entendre'm una miqueta més. Que per cert, no hi ha massa coses de circ. Ell està fet expressament per aquestes vegades que diuen està embogit amb el circ i està embogit amb el Charlie Rivel i no sap sortir d'aquí. És probable que estigui embogit, però no m'arrepenteixo d'això, perquè em dona o m'ha donat un sentit plàstic a través del dibuix, que crec que és l'expressió màxima de l'art, és el dibuix.
Ja hem obert, però, una caixa amb moltes coses.
O ja,
des de aquella, que no sé si a molts artistes en algun moment els deu neguitejar o no, de sentir-se tan vinculats a un tema concret o perpètuament vinculats o etiquetats en algun tema concret, quan en el cas d'en Joan, esclar, després de tants anys de trajectòria, em pot dir, no,
hi ha més.
No li ha fet mal, però, en Joan, que l'hagin etiquetat com dibuixant del circ, l'home del circ?
No. Em fa cert goig.
Cert goig.
I a més, hi ha una cosa de que dic, que a vegades amb la repetició de les coses és anar afinant més o menys a l'objectiu que vols fer. I la disciplina, per mi, és bàsica. I el fer i desfer i tornar a fer és el que t'apropa, més o menys, al punt que vols arribar de la teva expressió plàstica. Mm-hmm.
Estàvem, però, en aquell infantès amb la Sagrada Família.
Sí.
Ara ens venia al cap, esclar, un dibuixant que ha fet de la puresa del traç una de les seves virtuts.
Intentant.
Li agrada la Sagrada Família?
Abans, més que ara. No és per res, però els veïns que l'han vist sempre com a veien les quatre puntes, era una cosa més...
Sòbria.
Més sòbria, més humana, i ja les coses, a vegades, si no s'acaben, perquè el capitós que ho porta serenat, s'ha de deixar així, perquè no sabem si el mateix Gaudí, que també era un home que improvisava molt, hagués fet de lo que hem fet ara totalment diferent, perquè amb el temps l'aportació dels coneixements et porta a fer una variant del que no havies pensat que faries, i ho fas. Lamentant-te molt, m'agradava la Sagrada Família com la vaig veure al néixer, i avui en dia em sorprèn la quantitat de gent que ve a veure la Sagrada Família, i per cert, no ho sé si és un bé per la ciutat o no, perquè, com diuen, que la ciutat s'està desfent abans de la quantitat de turisme que malmet la ciutat i malmet la manera de ser dels ciutadans de la ciutat.
Soler Jové va néixer el 34, quin any?
Sí, senyor.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
La guerra la va viure a Barcelona, en Joan Soler
Jové? Sí, sí, sí. Jo vaig viure la guerra a Barcelona, com aquell que diu al carrer Aragó, i me'n recordo que a través dels vidres de la vidriera de casa veia com venien a bombardejar. I me'n recordo perfectament el dia de la retirada, de, a davant de casa hi havia un magatzem que passava la gent, els soldats, deixaven les armes i amb una llauna de sardines grossa, com a marmita, com a fiambrera, sí, agafaven dos cutxerons d'un caldo i anaven cap avall, cap al camí de França. Realment és una cosa, la guerra, que va ser molt cruel, això ho sabem tots, i això no sóc jo aquí per puntualitzar, però va ser un altre crim, la postguerra. La postguerra, a més, com aquell qui diu, a casa meva més, perquè la meva mare ens va deixar, que tenia 39 anys, i érem 6 germans, de 12 anys fins a un i mig. El petit discapacitat total i el pobre pare fent punys i mànigues per fer-nos grans. El petit va morir, però els altres hem continuat fent la nostra vida tranquil·la i sense masses alts i baixos, però sempre tenint sobre l'espatlla el record d'aquella penúria de la postguerra, que vulguis o no et vulguis, et marca.
En Joan era el gran?
No,
era
el quart.
El quart.
Jo tenia 8 anys. Tenia 8 anys. I precisament hi ha una cosa que m'emociona sempre, que recordo dos o tres moments de la vida de la meva mare. I hi ha algunes vegades que no sé si a la nit em desperto, no sé si ho somio o ho estic visquent, però realment el goig de la tristor també ajuda a tindre el pensament, com l'altre dia, el dia de posar la placa, vaig recordar que el meu pare sempre em deia: tens la sort que la mare et dirigeix des del cel. Pot ser una que rinclonaria per segons qui, però per mi no ho és, perquè quan les coses et manquen és quan desitges tenir res.
És una frase molt metafòrica, aquesta del goig de la tristor.
Exacte. Bueno, no ho sé.
Per què va ser una infantesa feliç?
Jo vaig tenir una infantesa feliç.
Feliç.
Perquè tenia un pare que s'ho mereix, que s'ho mereix tot, que ens va criar de la manera que va poder, però hi ha un detall que això ens va fer ser com som, perquè a casa després de la guerra no teníem ràdio, però el meu pare cada vespre al voltant de la taula, que era rodona per cert, ens llegia tres o quatre estrofes o pàgines de les pàgines viscudes o de la literatura d'abans de la guerra.
Sí.
I això, vulguis que no vulguis, et dona també una dimensió de dius, et manca una cosa, però Déu te n'ha donat una que val més que aquella. Perquè una ràdio la podies comprar, però un pare no.
O sigui que el pare cada nit...
Cada nit.
Cada nit.
Cada nit es llegia tres o quatre pàgines, de pàgines viscudes o d'altres coses, que no me'n recordo,
sí, sí, sí,
però que tots escoltàvem.
Amb aquella suposo, aquella, home, atenció i reverència.
Exacte. Hi havia les meves germanes, que jo en tinc quatre de germanes, bueno, ara ens en falta una, la més gran, que ploraven de lo que el meu pare els llegia. I llavors el pare deia, bueno, s'ha acabat, a dormir.
Vale. Què volia ser en Joan, aleshores?
Jo volia ser torero. Torero perquè vivia molt a prop de la plaça de toros i tots els nanos, com que aquella època els toros...
Em sembla que encara no ens ha passat mai que hagi vingut algú que hagi dit, jo volia ser torero.
Sí, 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 jo volia ser torero, com els nois del nou barri. Sí, pues, com que veiem que hi havia tanta gent que se n'anava cap als toros, aquella època, que era l'època del Manolet i la Russa, i el Lluís Miquel Dominguín, doncs nosaltres, escolta'm, doncs tenia bojos, i a més anàvem sempre a colar-nos, si podíem, els toros, però ja va haver un acord amb els homes de la porta que a l'últim toro de la corrida es deixaven passar. Bé, jo volia ser torero... Com
a les Arenes o a la Monumental?
Monumental.
A la Monumental. Monumental,
perquè la Monumental també partés del barri de la Sagrada.
Sí, 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 sí.
Bé, bueno, jo tenia que ser torero perquè volia... i per més tenia la sort de que com que el meu pare era tapisser tenia retalls de roba i amb un retall de roba feia una capa o feia una muleta o l'espasa que era de fusta la tapissava jo un trosset de vellut i això.
I a la postguerra un nen li podia dir al seu pare que volia ser torero i el pare no, i el pare li deia mira fill...
No, al meu pare els toros li agradaven.
D'acord.
Al meu pare els toros li agradaven i és com aquell qui diu, havien dues coses que li agradaven, que era els toros i els cines en varietés. Perquè els cines en varietés, la seva joventut, no era cines en varietés, eren els cafès, concerts, el cafè musical, tot sí. Això. I com que no n'hi havia, llavors hi havia el cine Triana darrere de casa, que feien dues pel·lícules, el Nodo i varietés. Per exemple, un dels artistes que va triomfar allà molts anys va ser el que va ser també convidat aquí, l'Antonio Maia,
sí.
que va començar allà. I el meu pare no anava per les pel·lícules, anava pels varietés. Vèiem els varietés i cap a casa.
O sigui que el pare, tot el que era espectacle i tot el que era...
Sí, home.
Sí?
Sí, el meu pare, és que veuràs, el meu pare era un artista frustrat, però que va donar bastant de sí a la seva jovenesa. Però, clar està, casar-se i fer una família de 6 fills, això és un problema, no avui, sempre. Mm-hmm. Llavors, el pare, pues, tot el que era l'espectacle, el circ també li agradava, perquè resulta que jo no ho sabia fins que vaig ser gran que el meu avi patern havia sigut artista de circ, aficionat. Quan la gent va començar a anar a la platja i quan la gent va començar a anar al gimnàs, el meu avi s'hi va apuntar i el seu germà i van fer un número de circo d'equilibri que es deien Soler Freres, perquè fes. I actuaven...
El germà Soler, vaja.
Sí, exacte, exacte. I actuaven a les societats recreatives que cada barri tenia... Uh-huh. Una entitat, una cooperativa, un club, això, i que tots tenien un teatret.
D'acord, o sigui que bàsicament en Joan podia dir en veu alta jo vull ser torero, que a casa seva no els preocupava
no,
en...
no,
d'acord,
no, no,
com
no.
En una altra casa haguéssim pogut dir què dius, nen.
Exacte, sí,
no era el cas de casa teva.
No,
d'acord, però aquesta vocació de torero, esclar, va durar molts anys o què va passar?
No, això com aquell que diu quan vaig començar a pintar en sèrio,
sí.
Que això, jo vull dir que vaig començar als 12 anys, lo dels toros es va acabar.
D'acord.
Aleshores, hi ha una fita del meu vindre a Sitges, el meu pare, com era tapisser, era el tapisser del Visconte de Güell. I el Visconte de Güell tenia un pis per allà al costat de Can Julià,
sí.
Que va ser un home que va tindre la iniciativa de muntar tot una casa amb mobles modernistes, tot, les culleres, hasta l'agafador del paper del vàter, tot era modernista, i el meu pare era el tapisser. I llavors, quan veníem aquí, perquè aquest senyor es passava l'estiu aquí, doncs el pare li tenia que posar a punt el pis que estigués en condicions. I esclar, el meu pare aprofitava per fer alguna pintureta entre les hores de dinar, i jo també, i com el que deia el meu pare, que jo era un mico, i jo li deia, per què sóc un mico? Perquè tu fas com les mones, el que veus fer, fas.
Bueno, i aquí, o sigui, el pare pintava.
Pintava, sí, el pare pintava. I en el fet, aquí a Sitges, jo vinc als 13 anys amb el meu pare, fent dir d'aprenent, perquè jo vaig anar a escola fins als 12 anys només, perquè necessitava el meu pare algú que l'ajudés.
D'acord.
Vaig vindre aquí...
O sigui, va anar a escola en Joan fins a l'any 46.
Exacte. Vaig fer la comaniu el 45 i el 46 vaig acabar l'escola. Perquè el meu pare necessitava un nano.
I aleshores d'aprenent amb el pare, bé, com tants altres nens i nenes de la seva generació. No?
Exacte.
D'acord.
Jo vinc, com dic, aquí a Sitges, i jo pinto des del carrer Carreta, si no m'equivoco, al carrer aquell que és el Pau Barrabeig.
Sí.
Que, per cert, la tinc exposada aquí.
També en aquesta exposició, de l'Àgora 3.
De l'Àgora 3. I, i me'n recordo de dues coses. De l'aquarela que vaig pintar i del pont que hi havia aquí a la platxeta de Sant Sebastià. Que...
Aquell pont que salvava
sí.
La riera, eh?
Exacte. I no me'n recordo ben bé la forma, però me'n recordo haver-hi passat i tot.
Uh-huh.
Perquè era una cosa pues, que feia gràcia.
Exacte.
I apuràs els infants, a 13 anys no deixes de ser un infant, hi han coses que no la veus habitualment i allò et sorprèn. I aquell pont el vaig passar 3 o 4 vegades. I me'n recordo que hi ha a vegades els avis que es trobem a la platja de Sant Sebastià que parlo d'aquell pont i diu, encara no me'n recordo jo, i algú sí, com el Miquel Pasqual,
sí,
i el Joan Soler dels cotxes, aquells sí que se'n recorden, però bueno, hi ha altres que no, o que mm-hmm. potser...
I en canvi en Joan el té
sí,
gravat aquí, eh?
El tinc gravat
de,
aquí.
De record d'infantesa.
Exacte, el pont aquest i el carrer de Pau Barraveig, que la quarela, vaig fer 13 anys i que la tinc exposada mm-hmm. aquí a l'Àgora 3.
Doncs vinga, anem per l'ofici. No es pot pintar sense saber dibuixar?
No.
No?
No.
Un no categòric, aquest?
Home, veuràs. Hi ha qui dibuixa amb color, hi ha qui dibuixa en blanc i negre. El dibuixar en blanc i negre, jo considero que també en blanc i negre es pot pintar. Perquè jo no solament el traç, que a mi és la cosa que més m'han preocupat aquests darrers anys, sinó que en blanc i negre també pots fer matisos i també pots treballar que doni inclús la sensació de cert color, perquè el color és real, però també és un engany, perquè hi ha una sèrie de circumstàncies que un color al costat de l'altre o brilla o s'apaga. Llavors, el negre tractat com aquell que diu, amb tota la seva possibilitat de matisos, dona a entendre que el color no és necessari per donar l'expressió que un vol. Jo amb aquesta exposició neta que hem fet aquí a l'Àgora he portat 3 o 4 aquarel·les de les que havia fet i el resta dibuixos que són coses que no són banals perquè són, ja, jo tinc disposat més tard o més d'hora donar-ho a l'Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi i altres al monestir de Montserrat, que el pare de la Plana i li vaig prometre un dibuix o dos i encara no els he portat, perquè no trobo quin dibuix li puc donar pel museu. Però bueno, és a dir, que el que em deies del color, mm-hmm. pots dibuixar. Sí, pots dibuixar amb el color, perquè el color no deixa de fer un pas d'un color a l'altre. I allò és el que proporciona, per exemple, el que podria ser la línia. Però el color distreu. El distreu amb el sentit de que és una cosa que a vegades juga a la vista, però a vegades l'esperit no hi és. I jo intento que hi hagi sobretot l'esperit. Amb això jo tinc una certa admiració total pels pintors japonesos, que els pintors japonesos d'abans
sí.
eren sobretot cal·ligràfics. Ells tenen la sort de que tenen una cal·ligrafia i una gramàtica que és purament dibuix. I és clar, això davant dels homes aquests que van tindre tanta sensibilitat en saber sintetitzar, doncs això, si un té una mica aquest esperit, s'encandila i s'enamora. I llavors, per això, el negre jo crec que és un color que dona color ben treballat.
Gairebé això és un intermig entre la figuració i l'abstracció, però no arriba mai a l'abstracció allò pura i dura. En Joan Soler Jové.
Sí?
Sí, jo també. En algun moment?
Sí,
sí,
sí, sí, sí.
I què va passar?
Bueno, el que passa moltes vegades que quan fas un giravol la gent diu, oh, és que no sap com sortir-ne i vol estar a la paix. No, hi ha una cosa que jo crec que amb l'art, si tens la possibilitat de fer-ho, ho tens que intentar tot. Ara, que amb aquest intent et trobis més a gust o menys a gust, això és una altra cosa. I mai fer les coses per dir jo això també ho sé fer-ho,
mm-hmm.
perquè jo sempre dic el que fan els altres, jo no ho sé fer-ho, tampoc ho voldria sabria, tampoc voldria saber què fer-ho, però jo ho respecto. Has citat tu en Manuel Blesa,
mm-hmm.
jo estic admirat, com has dit tu, de l'esforç que ha fet per la seva salut i estic admirat que després d'aquest esforç estigui a punt de preparar una exposició de la seva obra, perquè crec que és un xicot de molta voluntat i jo el que fa ell no ho sabria fer-ho, però tampoc
és,
jo admiro l'ofici, admiro l'artista, però jo no vull seguir aquest camí. Llavors, quan jo he fet unes èpoques algo abstracte, en part era per dir jo puc intentar-ho, no puc resoldre-ho, però puc intentar-ho, i vaig tindre sort perquè aquells anys que ho vaig fer-ho, la convocatòria del Premi Joan Miró de dibuix, que era per descomptat abstracte, dos o tres anys van admetre en el concurs aquest. Això vol dir que realment no estava malament el que vaig fer. Però hi ha que dir que el figuratiu es pot convertir en gestual i l'abstracte és gestual quasi sempre, a no ser que sigui una pintura o un món pictòric que esdevingui d'altres pensaments sobre l'estètica i faci, per dir alguna cosa, com un cubisme, però l'art abstracte aquests últims anys ha estat sobretot gestual. Jo sí, vaig fer una època gestual, però ho vaig deixar. Com hi ha una altra època que vaig fer col·laix. I tothom deia, però és que no ho entenc, sapiguem dibuixar com saps dibuixar, per què fas els col·laix? Perquè és un altre llenguatge. És un altre llenguatge.
Per això fèiem la primera pregunta. Un pintor ha de saber dibuixar?
Home, jo crec que sí. Jo crec que sí, però pot ser un pintor que no sàpiga dibuixar, però que sigui un gran colorista, i llavors no cal que dibuixi, no cal que faci unes formes. El color per si sol s'expressa.
Quan en Joan va començar, es volia dedicar a això?
A ser pintor, sí, sí. Jo vaig voler de seguida ser artista i, com aquell que diu, professional, per una cosa de que el meu pare no havia pogut ser. Jo, com a agraïment, li oferia que potser ho arribaria a ser. I sí, sí, no he vingut. La prova està que als 18 anys faig la primera exposició personal a Barcelona, a la Sala Rovira, que era la sala dels aquarel·listes. I jo pintava l'aquarel·la perquè no podia comprar oli. I vaig començar pues, sent aquarel·lista i exposant a la Sala dels aquarel·listes d'aquell moment, que era la més prestigiosa. I aquells anys, el 53, fer una exposició, nano, jove, ja era molt difícil.
Per això ho preguntava. Sí, però aquarel·les què? Marines? Paisatges?
No, espera't. Jo vaig guanyar als 17 anys una beca per anar a Madrid de l'Ajuntament de Barcelona i em vaig passar allà mig any.
Perquè, esclar, en Joan no va anar cap acadèmia o cap...
Sí. A veure. Va anar a Llotja.
A Llotja, d'acord.
A Llotja. Però jo tenia la sort de que el meu pare és el meu mestre. A pesar d'anar a Llotja i a pesar de dibuixar i de tindre...
És a dir, venies bastant après ja, sí, de casa, home, per ja. Dir-ho d'alguna manera.
Sí,
bastant no,
total.
I suposo que amb allò que en diuen, vaja, un cert talent, no? Perquè deu haver coses que no es poden aprendre.
Bueno, clar, jo no vull presumir d'això, però jo, si presumeixo d'algú, és possiblement de la visió que el meu pare em va fer tindre de les coses. Això, si més no, si t'ensenyen a veure les coses d'una certa manera, unes vegades poden ser positives, altres negatives, però si amb la part positiva no ho pots negar-ho. El món es converteix al teu món a mesura de que vas observant coses i que caen coses que no les, que no les veuries mal i te les fan veure. El meu pare em va ensenyar el problema de la perspectiva al mig del carrer de la Gran Via de les Corts, amb un bloc i quatre ratlles, em va explicar-ho. I ho vaig entendre perfectament. Ho vaig entendre perfectament, que si ara us dic encara, no sé ni com ho vaig aprendre. Però jo he fet aquesta aquarel·la que ja has posat aquí, del carrer Aragó, va guanyar un premi de l'aquarel·la a Catalunya, que es van convocar un tema urbà. Hi havia els millors artistes d'aquella època, com el Llobera, el Sefraní Oliver, el Torres i tota aquesta gent, que van concursar, i vaig guanyar jo. I vaig guanyar jo perquè després em van dir el jurat que el problema de perspectiva que jo havia creat amb aquella obra, no hi havia ningú que fes una cosa tan problemàtica. Jo no sé si ho vaig resoldre bé, però...
Bueno. El que està clar és que si el pare no hagués vist talent en el fill, probablement ja li hagués dit... Ja. Joan, sí, deixa-ho córrer.
Ja,
no. Fes de tapisser i s'ha acabat la discussió,
sí.
No?
Sí, no, el meu pare per això tenia la mania de que jo tenia que ser tapisser, perquè si la pintura no anava bé...
Sempre podia... quedaria la tapisseria.
Exacte.
Allò que pensaven també molts pares pels seus fills, no? Fes i si en algun moment això no funciona, exacte, sempre hi haurà aquell coixí. Exacte. Deies, però, Joan, vas a Madrid?
Ah, vaig a Madrid amb una beca i les coses que faig a Madrid pues les poso a Barcelona, a la Sala Rovira, i esclar, va ser, com aquell qui diu, no un èxit de venda, però va ser un èxit de crítica, perquè aquell temps a Barcelona hi havia diversos diaris, hi havia el diari Barcelona, el Correu Català, la Premsa, la Sol i la Vanguardia, bueno, i el Destino i la revista Momento, tots en van parlar, i tots en van parlar en sentit positiu.
Això amb 18 anys.
Amb 18 anys. Bueno, llavors el meu pare diu, bueno, però escolta'm, això t'ha anat bé perquè tothom n'ha parlat i tot això, però això no et dona de menjar. Hem de continuar sent tapissers. Diu, vale, vale. Vaig continuar sent tapissers i llavors, cada vegada treballava menys, el meu pare no em va despedir, però em va dir, noi, això no pot ser.
És a dir, cada vegada en tapissava
menys
i pintava més.
Exacte.
I el pare es va portar bé.
Sí, sí, home, i tant. El meu pare és un àngel.
D'acord, però va veure que a poc aquesta vocació de la pintura i de l'art prenia tot el temps del món.
Exacte. I jo anava concursant a tots els concursos que es presentaven, inclús a pintura ràpida, que havia guanyat diversos, i una vegada també l'any 65 vaig vindre aquí a Sitges, un concurs de pintura ràpida que no vaig guanyar, però vaig pintar al costat de casa on ara visc. Vaig pintar el que és a Can Requena, que abans era un colmado. I aquest quadre va ser curiós perquè me'l va comprar el marit de la Dolors Luján. La Dolors Luján, això es parlo de l'any 65, em penso que estava embarassada, i va veure que pintava, i el Bernat, que jo no sabia com es deia, però després ho he sabut, bueno, ho he sabut, vam estar
amb
va comprar-me el quadre per la seva dona, i la seva dona, no fa qüestió d'un parell o tres d'anys, em van parlar, va deixar fotografiar, és a dir, que estava una mica, a partir dels 13 anys, la meva arribada a Sitges. A Sitges, jo vaig vindre a aquest concurs de pintura ràpida, però abans havia un senyor aquí a Sitges, que era jutge, que es deia don Aurelio Peláez d'Ojeda, i aquest era aquarel·lista. I aquest va organitzar una exposició a través de l'Ajuntament que es deia el Salón de Setembre, no sé de quin any, això no ho puc recordar. I llavors vaig anar venint a Sitges algunes vegades, amb els companys, al capvespre donant tomb, a les sueques que hi havia llavors, i després tornàvem cap a casa, perquè tots treballàvem i l'endemà teníem que estar al peu del canyó a les 8 del matí. Amb això, és a dir, que hi ha una aventura que veníem de Barcelona aquí a la nit amb biscúter. Passar les costes amb biscúter era una odissea, a vegades s'esperava i teníem que pitjar-lo per d'això. Bueno, jo deia això de l'arribada a Sitges. Aquest concurs de pintura ràpida, que tinc la medalla que ens van donar tots els participants, que no sé qui devia ser l'alcalde l'any 65.
No. Martínez Cerdà?
No. Dir, no. Bueno, diria jo que no. En Martínez Cerdà era alcalde...
Del de Castelar, no?
No ho sé. No
Ferret de Carol, no?
Ferret de Carol potser sí. Bueno,
i llavors... Em demanes massa.
No, home.
Ara en sortiran tots. Però bé, no. 65, més
exacte.
O menys.
I després, com aquell que diu, no torno fins al 72... quan s'inaugura l'Àgora. A l'Àgora, la meva exposició es va inaugurar la vigília de Sant Joan, a la nit, perquè el senyor Pi, es deia Joan Pi, el seu fill Joan Pi i jo Joan Soler, i vam dir, tenia que inaugurar el 22, però inaugurem el 23 a la nit i tal. Va ser una nit molt bonica i va ser la matinada del dia 24 encara més bonic, perquè va vindre a treballar un pallasso, amic meu, perquè jo no ho sabia. I bueno, ens vam quedar fins que es van fer fora de la galeria. Jo tenia que anar cap a Mallorca, que llavors jo vivia a Mallorca. I vam agafar el tren a les primeres hores de la matinada, bueno, la matinada del dia.
Del matí, del dia de Sant Joan.
Que no hi havia ningú en el vagó, només una persona, que va pujar igual que nosaltres. Estàvem mig endormiscats i vam dir, ens passarà del Prat i no baixarem. I va haver aquell home que havia allà i li van dir, escolti, si quan arribem al Prat
ens pot avisar.
Exacte. Sorpresa al cap de 8 dies. Aquell senyor que hi havia era el Josep de Leco. I el Josep de Leco va fer un article memorable del viatge que vam fer de Sitges al Prat, que la va publicar a l'Eco. Jo no sabia ni que vingués diari.
Tu i aquest amic teu,
Pallasso? Pallasso. Bueno, i la senyora Pim...
Però esclar, telefon... què va passar en aquell viatge?
No, doncs pues, que anàvem parlant d'aquella inauguració...
D'acord.
I
en aquell vagó hi havia en Joan Soler-Jové, el seu amic pallasso, i en Josep de l'Eco.
Jo ni sabia que hi havia Eco ni hi havia res.
El dia de Sant Joan del 1972.
Exacte. I el senyor Api, al cap d'uns dies, quan surt a l'Eco, em telefona i diuen, escolta'm, que el director de l'Eco ha fet un article de vosaltres, i això. I, ui, però, I, bueno, jo, esclar, quan torno aquí a Sitges, vaig a l'Eco i li dic, on està això de l'Eco de Sitges? I me'n vaig a l'Eco de Sitges a agrair-li amb el Josep. I jo i amb el Josep, una amistat tan neta, tan senyora, és un personatge irrepetible. De tot per tot. I sempre em havia dit, tens el diari a disposició, si vols una notícia vols publicar un dibuix. Això s'agraeix moltíssim, encara ara. Ara fa un temps que no he anat perquè pujar fins allà dalt em costa, però cada vegada que he anat a veure'l, ell ha estat joiós. I ell em donà el camí a conèixer a dues persones més d'aquí Sitges remarcables. Un és el Rafael Casanova, que era un home d'una bondat extra i a més em va oferir la seva casa si no tenia on anar, i parlant un dia de futbol em va oferir el seu carnet, diu, jo el guardo sota un coixí del selló i tu el dia que vulguis me'l vens a demanar i vas al futbol.
Que suposo que amb en Rafael Casanova com a mínim en Joan Soler-Jové hauria compartir aquesta passió per l'ordre, per les coses metòdiques, ben posades, ben ordenades, per aquesta disciplina a l'hora de fer.
Exacte.
Rafael Casanova, una de les persones que va conèixer en Joan Soler-Jové a través d'en Josep de l'Eco, i l'altra?
Home, el mestre Tites, l'Enric Guill, que també era un caràcter molt oposat d'aquests, però tenia la...
Caràcter molt potent, eh?
Exacte, molt potent. Que, per cert, un dia parlant de la... de la literatura, més ben dit, de la gramàtica catalana, que sempre et feia observar qualsevol cosa que deies mal dita, jo li vaig dir que, curiosament, en el temps que estava jo aquí, la paraula rossinyol, tanta gent la pronunciava malament i l'escrivia pitjor. I em va dir, per què ho dius això? Dic, home, perquè tinc una sèrie de cartes, Santiago Rossinyol, i el rossinyol unes vegades
amb dues esses, amb u, amb bo.
Exacte. I em va dir, no pot ser això. Dic, sí, home, si tinc els sobres, ensenyeu-me'ls. I els vaig ensenyar. I va fer un article d'una pàgina a l'Eco parlant d'això. I el curiós del cas va ser collonut, perquè l'Enric Ill, que era molt ill, l'única carta que estava ben escrita al Santiago Rossinyol era una carta de l'alcalde de Madrid. I em deia, mira que és curiós, junts, això. De Barcelona, de Girona, Madrid...
I una carta de l'alcalde de Madrid és la que porta...
Que està ben escrita.
Quan va venir a viure en Joan Soler-Jové a Sitges, definitivament?
Definitivament, a veure, ben bé, no ho sé, però deu fer com uns 25 anys. Uns 25 anys. I, curiosament, jo no sé, a vegades penso que no sóc gaire sociable o que sóc esquerp o no sé què... M'ha costat molt anar coneguent gent, però diguéssim, dues de les persones curioses que també vaig fer amistat, perquè és clar, anava a veure el seu fill, el Sebastià Ill, a l'avi, una altra persona exquisita, i després una altra, que després estem una mica emparentats, el Ramon Pescador, el Ramon Capdevila, que el Ramon Capdevila, no sé per què, de seguida es vam simpatitzar, de tal manera de que quan ell va morir jo li vaig fer un poema, que no ho faig mai, i que també va publicar el Josep de l'Eco. No? I era una cosa que, segons unes persones que sense fer cap esforç ni cap cosa, se n'han anat envoltant i, escolta'm, jo tots aquests els trobo a faltar moltíssim. Tinc amics, però, a veure, no sóc de tertúlies, de cafès, ni tot això. Jo me sento sota un arbre, com aquell que diu, i parlo...
I que passi la vida.
I que passi. I que ho observis. Perquè en els cafès, ja ho sabem, que s'han fet grans coses dintre dels cafès i dels bars, però avui en dia no són aquests cafès ni aquests bars, són una altra història.
I no és massa habitual, però, que un parli del seu univers particular, eh?
Bueno, home, però és que l'univers...
L'univers particular és el que marca...
És el que marca la feta, això. Jo estic agraïdíssim a tota la gent que he conegut i amb el sentit de que em penso que sóc esquerp, com et deia, i la gent no, s'apropa, i això... M'ha passat en diferents èpoques de la vida.
On diria, és paradoxal que un home que ha dibuixat tant la felicitat de la vida, les expressions felices de la vida, l'optimisme, la vitalitat de les coses, es pugui definir fins a cert punt com allò, no diré que social, però esquerp o no tan obertament.
Sí,
així,
no tant d'allò, em costa molt.
D'acord, dins d'aquest univers vital hi ha algú del circ o no?
Home, del circ... Per descomptat, jo vaig conèixer el Charlie Rivel l'any 54 i quan el vaig veure ja em va frapar molt. Ja anava al circo jo, però d'aquest home no en sabia res més que havia nascut a Cubells i això. Jo ja el vaig començar a dibuixar, que precisament em va fer un article uns anys després el Pasqual Maisterra a Teleexpress, que reprodueix dos dibuixos del Charlie Rivel. I esclar, la seva manera de fer, la seva manera d'actuar em va frapar, perquè no cal cridar per fer sorolls, i l'home aquest pues, no cridava ni parlava gaire, i el vaig dibuixar, li vaig regalar un dels dibuixos, i el més curiós del cas, que no li van agradar, va dir, esos son garabatos. Jo dic, bueno, vale, sí, home,
no li van agradar per què?
No, perquè deia que eren inacabats.
D'acord. Li semblaven massa poc.
Exacte. I perquè ell tenia una cosa molt accentuada, que era el vedatisme superlatiu.
Vedatisme és més que vanitat, eh?
Ja, més que vanitat.
D'acord, més que vanitat.
Més que vanitat. Perquè a mi, quan moltes vegades gent que havia conegut amb ell i em coneix a mi, em deia, tu què prefereixes, l'home o el pallasso?
Bona pregunta.
Jo sempre deia, el pallasso.
Però en canvi, en l'univers particular, clar, abans hi ha els homes que no els professionals.
Sí,
no?
Però l'home, en aquest cas, fa una transformació que queda el dubte si és real o si és forçada. Jo considero que ha de ser real, perquè inclús forçada pots defallir, pots deixar algun punt per precisar. I si aquest punt no el precises... surt la vanitat.
O sigui que amb en Joan Soler Jové el va captivar Charlie Rivel com a pallasso, però no l'hagués captivat mai com a persona, probablement.
No, perquè era molt Charlie Rivel i potser era poc Josep Andreu. Saps què vull dir? I això, doncs, bueno, érem grans amics, perquè jo m'havia anat a Alemanya per veure'l actuar durant 3 mesos a Múnich.
Sí, però ho dieu d'aquella forma de érem grans amics, però aquí Sitges vaig trobar els amics.
Home, i tant, sí senyor.
Allò de dir, eren grans, però aquí era una altra cosa.
Exacte.
Com si tot prengués una altra dimensió aquí, que no preníem, el cas de Charlie Rivel, en qui es podia anar a molts llocs, però no es podia parlar de determinades coses amb les quals es podia parlar.
Exacte. Això, has fet una observació molt ben feta, perquè jo no ho sé fer-ho, que el trobar els amics aquí és el que en part també m'ha... Com es diu això? Espera't, perdona, com que tinc alguns lapsos.
No, i ara?
Em refà el sentit de la ciutadania i de la bonhomia de les persones que
hi han conegut. Haver trobat a Sitges veritables amics.
Veritables amics, com ara tu.
Més enllà de la vida social que un pugui fer o...
Més enllà.
D'acord.
Més enllà.
Això deu ser que a determinades edats ja no fa falta tanta gent, eh?
Per descomptat.
Només fa falta la gent que interessa que estigui allà en algun moment, eh?
I la gent que sense voler et dona lliçons sense presumir de ser mestre. Que això és molt important. Les lliçons l'alumne les ha de rebre no del mestre, sinó de la persona que té confiança en tu.
Ens queden 3 minuts. Com que aquesta també és una conversa d'ofici, esclar, ha parlat en Joan de pintura ràpida, ha parlat de com dibuixava Charlie Rivel. Joan ha anat sempre amb un bloc I amb llapis o...
En moltes èpoques sí.
En moltes èpoques sí.
Sí, moltes èpoques sempre jo anava amb la carpeta sota el braç. Ara no, ara perquè ja dic, dibuixo poc i escric menys.
D'acord, però...
Però, mira, hi ha una cosa...
Perquè això funciona així, és a dir, fes-me alguna cosa. Pam, 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 pam?
No.
No.
No. En el meu cas, no. Jo he intentat sempre observar abans de fer. Llavors, si observes, retens més o menys el tret que vols remarcar.
D'acord.
Perquè si mires
i fas?
Copies, mires i fas més coses de les que voldries fer.
D'acord. Saps
què vull dir? Això és una manera...
Allò que dèiem d'agafar l'essència, no? Només es pot agafar l'essència si s'observa, no? Si es mira directament.
Això és difícil, amic.
Oh, no, per això pregunto.
Això és difícil i la meva preocupació constant.
L'essència.
L'essència. Jo dic, si puc fer un dibuix amb una dotzena de ratlles, per què fer-ne 13? Però, és clar, moltes vegades, i més ara, que dibuixo molt poc, una ratlla que m'ha sortit, que no és la que vull, l'haig d'aprofitar per fer una altra cosa que no és la que em havia proposat. M'entens? És una cosa que és complicadíssima. De senzilla que és, perquè, escolta'm, no hi ha cosa més senzilla que un llapis i un paper i s'ha acabat. Però amb aquestes guixades que puguis fer sobre un paper has d'intentar, no dir una cosa, deixar un llenguatge que si trobes qui l'entén, bé, i si no el trobes, doncs, bueno, potser un dia ja ho entendrà.
Això no canviarà mai, no? Comença tot amb un llapis i un paper.
Sens dubte, sens dubte.
Ara, fa 20 anys, fa 40, fa 50, fa 100...
Sí, 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 com et deia el meu pare. El meu pare em deia, ets un mico. I jo deia, per què sóc un mico? I diu, perquè copies... fas el que veus fer, i això dintre de tot em fa molta gràcia.
Són les 12, la placa és per un artista, dibuixant i pintor, però hagués estat bon tapisser en Joan Soler Jové?
No.
De la carai, quin nom és,
no,
categòric.
No, és que no m'agradava gens.
D'acord.
L'única cosa que m'agradava de l'ofici era la qüestió dels cortinatges, però la qüestió de cillons i cadires i tot això,
res de res,
no, ho feia, però
perquè s'havia de fer.
Exacte.
Sabia de fer.
Exacte.
Joan, gràcies una vegada més. Felicitats.
A vosaltres.
Per la placa.
Un plaer, un goig, i sempre esteneu la mà a l'amic que m'hi considero, si m'ho admets.
Doncs,
si m'ho admets.
I tant, si ho admetem. Com les bones converses. Són les 12. Demà a les 9 hi tornem. Que passin un molt bon dia.